Radio Astel.
Ja que passen de les 11 d'aquest dilluns 3 de març, per cert, primer dilluns de mes, Esmaideu, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Això de bon dia, t'ha agafat la pluja tu ja o no?
No, encara no. No? Però vinc de Ripoll el cap de setmana, que em va ploure molt, així que no plogui ja és un avenç per mi, avui. Vull dir que no sóc tan pessimista com tu, no, amb el dia d'avui.
No, molt a favoret, també t'ho dic, eh? Perquè l'important és que plogui, sens dubte, exacte, i que sigui controlat, no? I que no haguem de lamentar després, no? Que ens queixem pel temps per les emergències, no?, de sequera, i que,
no,
que
tant,
la
tant,
cosa,
tant,
doncs, s'acceleri. Deixa'm, clar, és que em sembla que ja sabeu que obrim un nou episodi de la Crònica Negra de Catalunya, a casa nostra, ho fem els dilluns amb el periodista de l'Ara, i amb ell portem ja 23 seccions, i avui parlarem d'un tema que encara no ha sortit, que és el terrorisme i les radicalitzacions. Mm. Però abans, Cesc, és que, clar, aquest mateix matí parlàvem en aquest programa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ens posàvem les mans al cap. Ja són 8 les víctimes mortals en accident aquest cap de setmana, eh? En un únic cap de setmana. Clar, escoltàvem, de fet, ara ens ho ha resumit molt bé la Júlia Julbel, l'informatiu. Ramon Lamiel assegurava que la celeritat seria una de les coses que s'haurien de poder resoldre, sobretot en referència a aquests processos judicials i també al punt d'endurir les penes, no?, per totes aquelles persones que agafin el cotxe. El que s'està analitzant, de fet, ahir, si no m'equivoco, va haver-hi una roda de premsa, no?, doncs perquè les xifres eren esfereïdores, no? En un mateix cap de setmana, remarquem, 8 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, i es deia això, d'endurir les penes a aquelles persones, doncs, que hagin consumit alcohol.
És
o
que
drogues.
A més, hem de pensar que n'hi ha 30, abans de l'any és 30, i 8 és en un sol cap de setmana. És
imagina't.
A dir, és demostra això, és a dir, el dolent que ha sigut aquest cap de setmana. I les penes, a part de les penes, això és un tema a part, la celeritat és que és el mateix que ens trobem quan parlem de multireincidència o de tot el tema dels judicis ràpids o de les infraccions relativament que s'han de jutjar de forma relativament ràpida. Mm. És a dir, jo puc entendre que un judici que té una instrucció, una investigació molt llarga, com una violació, on hi ha moltes proves, doncs hagi de tardar un temps a arribar. Però com són casos tan flagrants, que és que s'ha d'anar a judici de forma ràpida perquè tot ja està fet, no hi ha instrucció ni investigació, evidentment els processos s'han d'agilitzar. I crec que els judicis ràpids i tot això, doncs, hauria d'anar en aquest sentit.
Clar, aquests judicis ràpids, que òbviament en aquest cas, doncs, potser havien, com demanava, no?, Ramon Lamiel, en aquest mateix programa, aquesta celeritat, hauria de ser una de les mateixes modificacions. Tu ara ens deies que l'any passat quantes víctimes mortals?
No, aquest any portem 29, 30, però portem 29, 8 en el mateix cap de setmana. L'any passat ens vam quedar en les 134. Això estem comptant, 134, crec que estem comptant aquí urbanes i interurbanes, però el balanç és 134. Coses preocupants de tot plegat. Evidentment, els dies amb més risc són els caps de setmana o les vigílies de festius. I a més, si afegim una vigília de festiu o un festiu com Carnaval, amb alcohol pel mig, hem de pensar que l'any passat el 40% dels accidents mortals hi havia alcohol o drogues pel mig.
Clar.
Per tant, si posem aquests dos factors de risc, de festivitat, que per tant hi ha molta més circulació i que a més una festivitat on se sol veure, i l'alcohol i les drogues és un dels principals factors de risc, doncs ha sigut molt tràgic.
Doncs a veure què fem també, Ramon Lamiel, eh? Em penso que també el que feia era assegurar que s'hauria de fer una campanya per,
sí,
òbviament, conscienciar sobretot els més joves, no?
Exacte, en el fons les receptes estan clares, que són més campanyes de prevenció, de, per exemple, les carreteres, de com vas per la carretera, hi ha senyals que t'indiquen, doncs, vigila el veure. Més controls, també, més controls dels Mossos d'Esquadra, del Colèmia, en aquests casos, on ets així. I també més la recepta de trànsit passa també per més radars, més controls de velocitat, perquè la velocitat també és un element de molt risc. És difícil, perquè a més això, les carreteres, el que passa és això, que tenim dies molt crítics i després hi ha una certa regularitat de víctimes, però hi ha dies concrets on se l'han augmentat molt. I s'ha d'anar en compte.
I Cesc, en aquest sentit, aquí t'està dient alguna cosa, no? Si hi ha uns dies concrets, no?, que hi ha que augmenta la incidència,
sí.
És pensar, doncs, alguna estratègia perquè això no passi, no?
De fet, el que està fent Trànsit ara, que ho van explicar fa poc, és estan fent una intel·ligència artificial, posant totes les dades que tenen, perquè aquella intel·ligència artificial els digui tal dia, tal lloc, és el lloc on hi ha més probabilitat que hi hagi un accident mortal o un accident molt greu.
Sí.
per això, posant les variables com el dia, la quantitat d'accidents que hi ha hagut en aquell punt els últims anys, etc, doncs ells després podran fer molts més punts preventius de posar un control en un punt, cert punt on podrien haver-hi molts accidents, etc.
Bé, doncs, sens dubte, aquesta és una de les notícies del dia. 8 persones han perdut la vida en les carreteres catalanes aquest cap de setmana, com bé remarcava el Cesc, en aquest cap de setmana de Carnaval. Dit això, avui, Cesc, ens apuntaves. Parlarem de terrorisme en l'espai d'avui. Com ho enfocarem?
És a dir, seguirem amb la tradició de fer un rànquing, que s'hi va fer un rànquing, però crec que, i us porto 5 casos molt, molt recents, a més, o sigui, de fa molt poc temps, n'hem parlat bastant de radicalització últimament perquè hi ha hagut aquests casos, i intentarem aprofundir també en organitzacions terroristes, en jihadisme, intentarem diferenciar una miqueta, perquè a vegades es generalitza molt el terrorisme o la radicalització i es darà una mica més enllà. Perquè, per exemple, jo parlaré sempre de radicalitzacions i no de jihadisme.
D'acord.
Perquè radicalització violenta és el concepte policial per una persona que porta una ideologia a l'extrem de la violència. I pot ser jihadisme, però també n'hi ha d'ideologies neonazis o d'altres tipologies d'ideologies, i crec que el primer cas del rànquing d'avui us trenca una mica el tòpic de terrorista jihadista.
Vinga, doncs comencem?
Sí, comencem pel... Ho tenim molt recent, el jove de 23 anys que el passat dijous va amenaçar amb atacar diverses escoles del País Valencià.
Sí, que quan va sortir la notícia, Cesc, ens vam quedar com bastant impressionats perquè no sabíem si podia ser fins i tot una fake news, eh?
Clar, i la gran majoria d'aquest tipus d'avisos són falsos avisos o són falses amenaces. En aquest cas també era una falsa amenaça perquè l'home estava ingressat en un centre de salut mental. Però bàsicament va enviar un missatge dient: avui vull atacar totes les escoles que s'enumeren i matar tantes persones com sigui possible. La part de radicalització aquí la trobem perquè el jove dins del missatge assegurava que formava part d'un grup anomenat 764. Que aquest C-764...
Què és aquest grup, Cesc?
Segons l'FBI, és una organització terrorista de nivell 1, als Estats Units. Que això és bastant... És bastant. Vull dir que n'hi ha moltes que sí, considerada de nivell 1, és bastant important. I és una mica complex d'entendre, perquè jo me la vaig estudiar bastant a fons el dijous i el divendres, i és una xarxa, bàsicament, de pedòfils, joves, és a dir, joves, nens joves pedòfils, que extorsionen noies joves, moltes vegades menors, enviar vídeos pornogràfics seus, o sigui, les obliguen, però també les obliguen a practicar-se automutilacions, també a autolesionar-se, a cometre un suïcidi o fins i tot a cometre un assassinat.
Mare meva.
O sigui, els obliguen a fer això, després ells ho graven i s'ho envien entre ells. Que hi ha diverses xarxes a Telegram, Telegram i d'altres missatgeries més encriptades, doncs es van passant aquests continguts entre ells, i l'objectiu, segons la seva ideologia, és sembrar el caos. Ells creuen que incitant aquestes conductes de forma constant, doncs s'incita el caos. I ells volen el
ells
caos.
Volen incitar el caos. Perquè, clar, ara tu deies, aquesta ideologia, quina ideologia, no?, s'emmarcarien.
És una mica complex. He llegit informes de l'FBI que parlen que està bastant clar d'una ideologia neonazi, en primer lloc, i també satànica, que això no havia sentit gaire mai jo, i em va sorprendre. I tenen com aliances amb altres grups que també són d'aquest, així, satànics.
I a Espanya? És la primera persona que es detecta,
sí,
diguéssim?
O sigui, que es detecta vinculada amb aquest grup, sí, però hi ha hagut detencions a Estats Units, moltes, evidentment. De fet, el grup terrorista neix a Estats Units, neix a un poble de Texas. 764 és els primers 3 dígits del codi postal del noi que tenia 15 anys, que el va fundar.
Mare meva!
I a Espanya és la primera detenció, però n'hi ha hagut a Itàlia, n'hi ha hagut a Brasil, n'hi ha hagut a Canadà, n'hi ha hagut als Estats Units, n'hi ha hagut al Regne Unit, vull dir, n'hi van havent.
Vinga, doncs aquest seria el cas d'aquest jove de 23 anys, com ens explicava el Cesc, que va passar justament aquest cap de setmana, divendres, a diverses escoles del País Valencià. Passem en el segon lloc del rànquing. In my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Cesc Maideu, quin cas de radicalització, això m'ha agradat molt, eh?
Radicalització violenta. Sí. Radicalització
hem
violenta.
De puntualitzar aquesta radicalització violenta. Ens portes ara.
Sí, parlem d'un cas molt recent també, i ara sí que entrem en el terreny del jihadisme. Es diu Mostafa Bekri Bulben. Va ser expulsat d'Espanya fa tot just 15 dies per dur a terme activitats, segons la Guàrdia Civil, Policia Nacional, amb activitats contràries a la seguretat nacional. Eren les cometes que posaven. Però vam poder-ne saber una mica de més. Bàsicament treballava en una perruqueria de Mataró des d'on intentava captar mujahidins en nom de Daesh. Anem a traduir una miqueta els conceptes. Sí. Mujahidins és un combatent que se'n va lluitar a l'antiga guerra de Síria, que ara ja no hi poden anar.
Clar.
I el Daesh, doncs, és el que es coneix com a Estat Islàmic, una de les principals organitzacions jihadistes del món ara mateix.
Uh-huh.
I bàsicament, això es dedicava a captar gent per anar a lluitar a Síria.
I és el que dius, eh? Daesh ara mateix és l'organització terrorista més gran, eh?
Doncs fa poc vaig fer la mateixa pregunta als Mossos que s'encarreguen de la lluita antiterrorista aquí a Catalunya,
uh-huh.
I la resposta va ser que Daesh és una de les principals, però que encara també es solia de considerar que està més o menys igual amb Al-Qaeda, tot i que Bin Laden va morir l'any 2011, doncs els Mossos el continuen veient com una organització terrorista potent a nivell mundial.
I els vas preguntar als Mossos també, Cesc, quin seria l'atac terrorista més probable, tot i ser improbable, actualment.
Exacte.
És aquesta...
Parlem de probabilitat, però sí. Bueno, clar, és que no podem parlar de si és probable o és improbable. Vull dir, podem parlar de que fa molt temps que no n'hi ha un. Això sí, això podem dir-ho. Bàsicament, hem de deixar una mica enrere, segons els Mossos, la idea de les cèl·lules organitzades, com la de Ripoll.
Exacte.
Gent que aconsegueix... això, eh?
Captar gent,
fer una cèl·lula organitzada, preparar durant cert temps un atemptat. Això, bàsicament, perquè hi ha molta vigilància de les comunicacions, molta vigilància de la propaganda jihadista que es mou, i també hi ha molta vigilància dels precursors d'explosius. És a dir, que seria complicat o està molt més controlat, doncs, que alguna gran cèl·lula pugui acumular molts explosius per fer un atemptat amb explosiu.
Val.
El que ara mateix és l'atac més probable és el llop solitari que es coneix. És a dir, una persona que ataca amb allò que té al seu abast, com un ganivet, un en cotxe, i és una persona que actua per si sol, que s'ha radicalitzat ell moltes vegades sol, a través de xarxes socials, a través d'aquest tipus de continguts, i acaba doncs, atacant ell en nom de Daesh, sense haver de tenir vincles amb l'organització, ni un finançament,
no?
Ni un finançament, ni... Exacte, sinó una persona que radicalitza i ataca.
Per tant, informació rellevant, el que ens explica avui en Cesc Maideu. Ara anem pel tercer i el quart lloc del rànquing, que crec que van junts, no, Cesc?
Sí, perquè són dos casos molt recents, com són, no sé si m'heu parlat, l'expulsió dels imams de Figueres i de la Jonquera. Aquest gener de 2025. Tots dos van ser expulsats per verbalitzar discursos salafistes i radicalitzadors i, de nou, caient en la ideologia jihadista.
Que feia molt de temps, no?, que treballaven a les mesquites. Ho sabeu, això, o no?
Doncs el de Figueres, que es diu Mohamed Azugà, hi treballava des de l'any 2017. I el de la Jonquera des de fa 6 anys. Tots dos feia temps que estaven al punt de mira de la intel·ligència espanyola, de la Policia Nacional, en aquest cas. Però... sorprèn, perquè la Mònica Bernabé, una companya del diari Ara, va anar a parlar, la gran Mònica Bernabé.
Gran Mònica Bernabé. Mira, vam estar amb ella, de fet, fa unes setmanes aquí en el programa. Li vam fer una entrevista pel llibre que va treure, que si no m'equivoco, l'any passat.
Exacte, l'any passat, sobre l'Afganistan.
I és meravellosa tot el que explicava, no? Vull dir que és una gran sort poder-la llegir, no?
I poder compartir redacció amb ella també, perquè... a més, és increïble, perquè a mi m'ha tocat anar a algun lloc... Bueno, m'ha tocat. He tingut la sort d'anar amb ella alguna vegada a fer algun reportatge. I, per exemple, la forma com sap adreçar-se a la comunitat musulmana...
Clar, això és...
Des d'una vessant periodística, dic, d'acostar-t'hi, d'entendre'ls, fins i tot per parlar una mica l'idioma. Doncs, clar, ostres, ho trobo... És increïble. Doncs ella va anar a Figueres, va anar a la Jonquera a parlar amb l'organització, amb la comunitat musulmana que tenia la mesquita, amb gent que hi anava... I sorprèn perquè no ningú, és a dir, tots van dir que eren persones que no tenien un discurs radicalitzador a dins de la mesquita. I fins i tot els de la mesquita de la Jonquera han enviat un recurs perquè se'l retorni al país, en contra de la decisió d'expulsar-lo. Vull dir que no està molt clar si l'activitat que feien en teoria radicalitzadora era dins de la mesquita.
Ja, clar. Perquè existeix, tu saps, Cesc, que a Catalunya hi ha algun control exhaustiu de les mesquites per part dels Mossos?
O no? Control com a tal, és a dir, una cosa molt formal, no. Però sí que fons dels Mossos recorden, per exemple, que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Esati, no tenia cap activitat irregular fora, és a dir, quan feia pregària a la mesquita, no tenia cap mena d'activitat irregular ni radicalitzadora, sinó que era després, en el seu temps lliure, que doncs, va agafar aquests nanos de Ripoll i els va acabar radicalitzant. Doncs un dels plans dels Mossos es diu PREP, que bàsicament existeix en l'àmbit educatiu, existeix en l'àmbit de les comunitats musulmanes, en altres àmbits, i és tenir contactes constants amb associacions per poder detectar casos concrets on es podria veure cert radicalisme. Per exemple, et poso un exemple molt fàcil. Un noi menor d'edat, a l'ESO, fa una redacció, que ha de fer una redacció lliure, i fa una redacció on clarament hi ha un biaix o un contingut radicalitzador a nivell de supremacisme blanc, i jihadisme, el que sigui.
D'acord.
Doncs amb aquests mètodes que tenen els Mossos, que es diuen PREPs, doncs aquesta redacció acabarà arribant als Mossos i amb l'escola activaran com un protocol per acabar amb aquesta radicalització. Val. Funciona una mica així.
Val. Escolta, tenim dades pel que deies abans, no? El que
doncs
feies
sí.
Els Mossos de casos de radicalització violenta.
Bastant noves. De l'any 2024, en total, tot l'any, van detectar 159 casos de possibles casos de radicalització violenta. I un 60,7%, la gran majoria, estaven vinculats al jihadisme. Un 11% a l'ultradreta i un 4,8% a altres ideologies. I a més, de tot això, en aquests casos el més important és que la gran majoria es reverteix l'amenaça. És a dir, estem en una fase tan primerenca de la radicalització que amb teràpia, amb converses, amb tutors, etcètera, amb mètodes, diguéssim, lleus, doncs, sense haver de tenir, sense haver d'expulsar, ja m'explico, doncs s'aconsegueix revertir aquesta radicalització. Per tant, la bona notícia és aquesta, que la gran majoria de casos s'agafen quan encara es poden revertir a temps.
Mira, deixem que ens hem parlat de la Mònica Bernabé, m'ho passava amb Ferran. La Mònica Bernabé va venir en aquest programa a presentar-nos aquest Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada. Vam parlar del llibre i, sens dubte, tota la feinada que també fa pel diari. Ara, i com bé deies tu, o sigui, com a periodista i també, sens dubte, com a persona, no? Donava goig, no? Escoltar-la i aprendre d'ella cada dia.
És que, clar, una persona que ha estat...
Clar, és que era al·lucinant el que ens explicava.
Afganistan, pràcticament sola.
Sí.
Sent dona, també, que evidentment en aquests contextos ser dona doncs, encara ho fa més complicat. És increïble, és increïble. A més, a vegades jo la veig a la redacció i sí que jo crec que té una mica aquesta cosa de necessito sortir de la redacció de tant en tant, saps? Gaire tancada aquí, no puc estar-hi.
Anem per el darrer lloc del rànquing. Vinga, anem a repassar aquest cinquè lloc del rànquing. Avui en Cesc Maideu ens parla de diguem-ho bé, és aquesta radicalització no, del terrorisme.
Violenta, radicalització violenta, és a dir. Sí, perquè terrorisme és l'acte de cometre el terrorisme.
Clar, exacte, no? I que moltes, és el que tu deies, no? Que assimilàvem terrorisme amb jihadisme, no?
Exacte, i n'hi ha molts més casos, n'hem vist en el primer cas. Aquest últim continuarem amb el jihadisme i servirà per parlar, jo crec, del que més preocupa ara mateix o d'on la policia hi posa més esforços. L'últim lloc és molt recent del rànquing, també és de fa res, el passat 6 de juny, és a dir, fa una mica més de mig any. La Guàrdia Civil va detenir a un poble d'Alacant un home de 38 anys per fer profetisme jihadista per xarxes socials. Treballava de paleta, ell, tenia una vida discreta, arribava a casa, però quan encenia l'ordinador tenia com era un gran productor de propaganda jihadista, ho feia per Facebook, per TikTok, és a dir, per Dark Web també, però també hi ha propaganda jihadista per Facebook, per TikTok, per Telegram, és a dir, no, està al nostre abast, si volem trobar-la, la trobaríem. Doncs això, un dels punts d'inflexió que va fer que la Guàrdia Civil doncs, acabés detenint-lo va ser que van descobrir que també tenia contacte habitual amb radicals d'Espanya, però també del Marroc, de Síria i de l'Iraq. I quan van començar a veure que podia tenir aquesta xarxa de suport, doncs van decidir detenir-lo perquè no anés més enllà la cosa.
Déu-n'hi-do. Deixa'm preguntar-te també si el control de la policia a les xarxes socials i altres webs és molt exhaustiu ara mateix o no. Tu abans ens ho puntualitzaves una mica.
Exacte. De fet, és a dir, és on estan posant molts esforços, és aquí, i tenen com un sistema que s'ha anat evolucionant amb el temps que està automatitzat. És a dir, tenen un programes que van rastrejant webs, plataformes, Telegram, Twitter, TikTok, totes les xarxes socials, les van rastrejant i quan troben paraules claus vinculades al jihadisme, Daesh, per exemple, ja surt una alerta i poden després traçar qui ha posat aquella cosa en aquella xarxa social, etc. Per tant, està tan automatitzat que està permetent tenir un control molt, molt, molt regulat del que passa a les xarxes.
Doncs vinga, va, que acabem com sempre a la secció amb l'anècdota final, però és que, clar, ara m'ha vingut del cap. Dic, abans de que tiri el Cesc Maideu, ja somriu perquè li acabo de senyalitzar una cosa, comença Mobile World Congress, n'hem parlat a l'inici d'aquesta segona part del matí a Ràdio Estel, moltes furgonetes negres, ja han pogut veure...
Moltes, vidres tintats.
Vidres tintats, patrullant la ciutat.
De nit, sobretot.
De nit, també, ens ha explicat també doncs, el Jordi Lluc, que és el conductor d'una d'aquests autocars, que ens ha dit que ha fet també de matinada.
De matinada,
que ha acabat tard, sí. Escolta, però, clar, el que m'ha vingut al cap, i ara he connectat la neurona que em queda del matí, saps mai Déu? Que em queda del matí, després d'una nit d'Òscars i de cap de setmana de refredats. Què passarà amb el Mobile World Congress? Perquè no ho vull relacionar amb el tipus de violència que últimament tenim al carrer, que molta gent relaciona doncs, Barcelona amb aquesta criminalitat, amb aquests robatoris. Com creus que aniran les xifres en aquest sentit? O si tu saps, potser els Mossos o la policia...
Com a fer un reforç
policial. Han fet aquest reforç policial per aquesta setmana de Mobile World Congress.
Exacte, és a dir, porten unitats d'altres punts de Catalunya, només a Barcelona pel tema del mobile. I robatoris n'hi haurà, és evident. Vull dir els lladres... Mm. De fet, hi ha un efecte que és molt graciós... Bueno, graciós no és la paraula. Però que és molt curiós, que és que quan hi ha esdeveniments grans, els multireincidents es mouen. És a dir, pots trobar-te multireincidents de Marsella robant a Barcelona aquests dies.
Quin dius?
O de València o d'Itàlia. És a dir, quan hi ha un gran esdeveniment...
Es mouen cap allà.
Es mouen cap allà. I més si és un esdeveniment de gent amb diners, segurament, com en aquest cas, grans empreses tecnològiques, startups, tot plegat, doncs fa que hi hagi aquest moviment de multireincidents o de lladres cap a cert punt concret. Per tant, de robatoris n'hi hauran. Ja veurem quants.
Veurem, ja ens ho explicareu al diari ara. Sí. I per cert, deixa'm també felicitar-te per la crònica que vas fer el dimecres, crec, la primera nit del dispositiu policial a l'aeroport del Prat, Cesc Maideu.
Sí, que allà vam anar a dormir tard.
Vau anar a dormir molt tard, Ho vau seguir de primera mà. Vosaltres estàveu allà, ho vau explicar molt bé per el diari ara. Amb qui et quedes, d'aquesta reflexió? Nosaltres també en vam parlar al programa, O sigui, això d'amagar les vergonyes davant esdeveniments com el Mobile.
El problema és aquest, que evidentment, que oficialment ningú deia que era pel mobile, però quan rascaves una mica la informació, doncs molta gent t'ho vinculava i et deien ho estem fent perquè també hi ha el mobile a les portes. Crec que, evidentment, crec que es va fer malament perquè tu pots encarar de moltes maneres i jo entenc que és un conflicte molt, molt, molt complex de resoldre. En primer lloc, és molt complex de resoldre perquè és evident que l'aeroport no és una infraestructura preparada per tenir-hi persones en situació de sensellarisme. És d'això, fins aquí...
Tot
però el que no pot passar, i crec que és el que va passar, i estic opinant i gairebé mai opino, això és curiós, és que es va convidar la gent a marxar sense tenir una alternativa social preparada.
Clar, perquè deien reubicar.
Però... No, jo vaig fer servir aquest verb al principi, perquè jo aquesta informació la sabíem des del matí i ens anàvem esperant a veure si no sortia o no sortia i anàvem només nosaltres a l'aeroport. Però finalment va sortir. Clar, a mi em feien servir el verb reubicar. Quan vaig anar allà vaig descobrir que va ser desallotjar. Sí, fer fora de l'aeroport. Evidentment,
I on anava la gent?
Al carrer. Clar, davant de l'aeroport.
Es quedaven davant,
Davant de l'aeroport, sí. Una persona em va explicar que era gran, tenia 60 i pico d'anys, que ell doncs anava un bus i a fer viatges cap a Barcelona.
Viatges cap amunt, cap avall, no?
Almenys si estaria calent. Però sabia molt greu perquè era gent molt gran, Hi havia gent de 80 anys.
Clar, quin era el perfil de gent,
Que es gent troba. De 80 anys, gent... A mi una de les coses que em va sobtar és que són gent que estan acostumada a això i per ells, va haver-hi... Era normal, és a dir, normal, que els haguessin fet fora i s'haguessin de dormir al carrer, era una nit més
una
al carrer.
Una més, no?
Exacte, no hi havia una... Sí que hi havia frustració, i van haver-hi moments de tensió amb treballadors d'AENA. Però això, aquesta normalitat tan tràgica d'estar acostumat a...
Aquest dia a dia, no?
Exacte.
Deixa'm dir-te també, perquè sí que és veritat, i tu ho sabràs, ja ens ho confirmaràs, sí que hi havia un augment en aquests darrers mesos pel que fa a l'aeroport del Prat, de la gent que està... Eren 160, no? Si no m'equivoco,
sí, entre 160 i 180.
Gent sense sostre que passen les nits a l'aeroport del Prat, hi havia un augment de la violència. Això és veritat?
És a dir, d'aquests 180, hi ha uns quants... que Mossos els comptabilitza més o menys en 40, 50, és a dir, una part, diguéssim, que sí que han creat problemes de convivència i de seguretat.
Val.
Són persones, la majoria, o addictes o problemes de salut mental, evidentment accentuades per aquesta situació en la que viuen, i que han provocat certes escenes, algunes concretes, que això, però els propis sense sostre comentaven això, sense llar, que perquè uns quants actuessin d'una forma... doncs, anti... anti, bueno, en aquest cas, en contra de les mesures de seguretat del Prat, doncs no vol dir que tots siguin així, perquè la gran majoria d'allà era gent tranquil·la, que l'únic que fa és, durant el dia... És que fins i tot hi havia gent que treballava, és a dir, hi havia un paleta que té feina, però s'ha quedat sense pis, i a la nit va dormir allà, i s'aixeca al matí i va treballar.
I com està ara la situació? O sigui, es va aconseguir, perquè el que dius, no, el que ens explica Cesc, és que ells el que han aconseguit és que... creuin, no?, el carrer. De...
O sigui,
i ara estarien...
No,
passen la nit allà.
L'endemà van tornar a fer i tornaven a haver-hi sense sostres a l'aeroport del Prat. Vull dir, tornen a entrar.
O sigui, la situació és la mateixa.
Exacte.
Però estan fora de l'aeroport.
Exacte. No, però vull dir, el problema és que ara, ja, vull dir, això durava 2 dies, ara sí. Continuen dormint-hi. El tema és que amb això que s'aconsegueix és que de cada... dels 180, potser n'hi ha 30 que diuen, no, jo a l'aeroport ja no hi torno perquè no m'hi volen, vull dir, em fan fora. I, però clar, a més és una situació molt social, que, o sigui, no s'ha d'encarar mai des d'un àmbit de la seguretat, sinó des d'un àmbit social.
Sens dubte, una emergència social que s'hauria d'encarar, com deia el Cesc Maideu, des d'un altre punt de vista i sempre acompanyant. 11:31, anem cap a l'anècdota final. Per acabar, rematar la secció d'avui, Cesc, què ens portes?
Doncs us porto una anècdota. Hem parlat molt de terrorisme avui, hem parlat de jihadisme, i us porto una anècdota dels atemptats del 17A. Que a vegades, bueno, s'ha parlat de moltes coses del 17A i em van explicar aquesta anècdota fa poc.
Sí?
No és un, o sigui, el 17A en cap moment és un... No estem... o sigui, no m'estic rient de la situació del 17A, ni molt menys, eh? Però és una anècdota que em van explicar i em va semblar molt curiosa d'aquell dia. Perquè quan ja feia unes quantes hores de l'atemptat, els Mossos necessitaven treure la furgoneta de les Rambles. Uh-huh. Evidentment, aquesta furgoneta necessitaven... La furgoneta que va protagonitzar l'atemptat, uh-huh, doncs necessitaven treure-la d'allà, portar-la a la seva seu, a Sabadell, analitzar-la, treure-li proves, empremtes dactilars, moltes coses. Doncs, evidentment, per fer això, a un agent que em va explicar aquesta anècdota, doncs, li va tocar anar a la Rambla i remolcar la furgoneta per portar-la fins a Sabadell. El que passava? Va anar amb una grua, amb un remolc, la van posar dins una grua, la van tapar amb una tela blava.
Val.
I la van treure de Barcelona. Ell anava al cotxe patrulla del davant, doncs, d'alguna manera, deixant, o sigui, cobrint a la furgoneta perquè arribés a Sabadell. Què passa? Hi havia el dispositiu Gàbia de Barcelona. Evidentment, tot estava bloquejat.
Recordem aquest operatiu Gàbia, no?, que recentment, l'estiu passat...
Sí, va tornar
amb Carles Puigdemont, eh?
Exacte.
És que, no?, que Barcelona queda totalment... En el
exacte.
Cas de Barcelona, totalment tancada.
I, clar, van anar a la ronda litoral per anar cap a Sabadell i no van poder, és a dir, no podien sortir. O sigui, va quedar la furgoneta dels atemptats, la protagonista...
Va quedar
encallada en una cua per sortir de Barcelona durant hores i hores.
Mare meva.
I molts passatgers que estaven encallats a la ronda litoral, doncs, sí, segurament no sabien que al seu costat potser hi havia la furgoneta d'autor dels atemptats, però van estar hores, sense poder sortir
sense
d'allà.
Sense poder sortir. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Cesc Maideu.
Gràcies a vosaltres.
Per totes les informacions d'avui. El llegim al diari Ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.